fa una estona, en un article d'ahir del Santiago Tarín, periodista de La Vanguardia, podíem llegir que dijous passat algú va anunciar a través d'un missatge escrit en un fòrum jihadista de la internet profunda, que hi hauria un, doncs en aquesta internet profunda, volem dir un fòrum d'aquesta internet profunda, doncs que hi hauria un atemptat a l'estat espanyol. Els terroristes empren la deep web per comunicar-se a nivell internacional. Com ho fan? Es poden interceptar aquests missatges? Per respondre a aquestes preguntes, i també algunes més, avui tenim nosaltres a tres experts en seguretat informàtica, com són el Vicente Aguilera, molt bon dia, Vicente.
Bon dia.
Soci cofundador d'Internet Security Auditors, la Selva Orejón, que és ciberinvestigadora i pèrit en identitat digital, molt bon dia, bon dia. I el Carles Fragoso, que el tenim al telèfon i és investigador i analista forense digital a One eSecurity i expert en ciberintel·ligència, especialitzat en terrorisme jihadista. Molt bon dia, Carles.
Molt bon dia.
Abans que res, i per posar els oients en aquest context del que estem parlant, podeu resumir una miqueta què és això del Deep Web?
Sí, això del Deep Web, que ara doncs, de fa un temps ho estem sentint bastant, és una part de la web a la qual no s'accedeix de manera habitual, de manera estàndard, amb un navegador com amb Google o Yahoo, perquè els continguts que hi ha en aquesta part de la web no estan indexats. O sigui, no es pot trobar fent una recerca a través de Google, per exemple. Llavors has de fer servir algun tipus de navegador i d'eines específiques per tal d'accedir a aquest contingut.
No? Per tant, ens entenguem, ni Google Chrome, és a dir, cap dels navegadors que utilitzem directament s'hi pot accedir.
Correcte.
És a dir, s'hauria d'utilitzar un altre navegador que desconeix absolutament
sí,
de quin tipus és.
Dintre de la Deep Web podríem diferenciar entre el que és Deep Web i la Dark Web, no? Que seria un subconjunt d'aquesta Deep Web. La Deep Web seria contingut públic perquè no està indexat i la Dark Web seria aquest contingut que igualment no està indexat i que hi ha doncs, tota la part aquesta més oculta, més delictiva, no? Podríem dir.
És en aquesta que és on es concentra aquesta part més delictiva, perquè ens en parlàvem que normalment si està apartat del que és el web obert de la, com l'entenem nosaltres o com l'entén la majoria dels oients, és perquè normalment s'hi amaga alguna cosa de la llei bàsicament s'hi amaga, no?
Sí, inicialment no era aquest l'objectiu, perquè la idea inicial de tota aquesta web doncs, era una mica doncs, evitar les censures i donar privacitat a l'usuari, però finalment doncs clar, quan tens aquesta anonimat, doncs qualsevol ho intenta aprofitar, no?
I com neix? O quan neix, vaja. Carles? El tenim a Carles Fragoso al telèfon, sembla que no, ara l'intentarem recuperar. Com neix i quan neix aquesta Deep Web?
Bueno, ja fa molts anys que està funcionant, no? Una mica l'explosió, de fet, lligant una mica amb el tema del terrorisme, als Estats Units, la NSA va interceptar comunicacions entre el cap d'Al-Qaeda i caps regionals l'any 2013, 2012, que ja s'estan comunicant de manera cifrada, no? Per tant, és un tema que sí que, com dic, inicialment doncs, la idea era una idea positiva, una idea bona, doncs, en aquests països, per exemple, on tens aquesta limitació, restricció a l'hora de navegar, doncs, una mica d'escapar doncs, d'aquest tipus de censura, i que doncs, bueno, està desvirtuant-se i, com dic, doncs, hi ha tota una trama doncs, d'armes, de pornografia, de drogues, etc. No?
És a dir, tot grans delictes que s'amagarien en aquest context. Carles, també entenc que els terroristes doncs, fan servir aquesta Deep Web per estar en contacte entre ells des de diferents països, suposo, no?
Sí, correcte. És un dels múltiples mecanismes que fan servir per comunicar-se, tot i que també, doncs, com podeu imaginar, les diferents etapes que els terroristes fan servir per comunicar-se, que podíem destacar, per exemple, el que és la part de captació-reclutament, la part d'adoctrinament o la part de comunicacions operatives, jo diria que realment la Deep Web entraria més en l'àmbit d'adoctrinament o de formació, perquè realment a la part de captació o reclutament necessiten acostar-se als potencials terroristes que capten amb mecanismes que són més tradicionals, que estan més propers a un usuari final, com són les xarxes socials, foros, xats, diguem-ne, de diferent mena. Llavors, a la part aquesta de Deep Web parlaríem més d'un lloc on seria més tancat i més restringit ja per difondre manuals o contingut, diguem-ne, ja d'adoctrinament o de formació més específica dels terroristes.
Tot i que en el seu article d'aquesta notícia en la qual fèiem referència ara d'ahir de La Vanguardia, del Santiago Tarín, afirma que aquest missatge del 17 d'agost no hauria estat el detonant en aquest cas de l'atemptat, no sé si creu que es podria orquestrar també un atemptat des de la Deep Web.
Jo, personalment, el que considero és que pel tipus d'atacs terroristes dels que estem parlant actualment a Barcelona, no tenen tampoc la necessitat d'acudir a la Deep Web per poder gestionar-ho. És a dir, jo crec que parlaria, com estava apuntant el Carles, de quatre necessitats de comunicació diferent. Les primeres, evidentment, són les de captació i les de difusió del missatge per poder aconseguir prospects. També bastant important després per poder fer la difusió de les repercussions i inclús la pròpia revelació de que efectivament han estat ells qui estan darrere de l'atemptat, però també tenim dues comunicacions que són molt importants a l'hora de poder orquestar un atemptat, que aquestes sí que es poden fer a través dels canals privats de xarxes socials i de missatgeria instantània, que són realment els qui ajuden a després poder organitzar, perquè a tu et fa falta no només, és gens operatiu treballar a través de la Deep Web, si necessites instantaneïtat amb les teves comunicacions, molt més si, per exemple, no, per dir, si la persona que estava marxant de Rambles fins a qualsevol altre punt necessita tenir missatgeria, necessita tenir trucades sí o sí. Aleshores no tindria cap sentit anar a la Deep Web, aconseguir missatges a través de la Deep Web i tornar-se a contestar.
Perquè no hi ha aquest servei de missatgeria instantània en el Deep Web.
I que no s'està utilitzant a dia d'avui, que se sàpiga.
En canvi, també sí que hem sabut, o se n'ha parlat recentment, de que si WhatsApp, que si Telegram, totes dues xarxes són igualment de vulnerables al nivell de seguretat, o, si més no, a la policia o a les seves investigacions hi poden accedir?
Bueno, en teoria són canals de comunicacions xifrats, segur, per això també doncs, han crescut de manera tan ràpida, i de fet Telegram és un dels eines de missatgeria més utilitzades a nivell de terrorisme, no? De fet va explotar fa un parell d'anys aproximadament amb el tema de l'aparició dels canals, no? S'estan creant canals contínuament. Fa uns mesos es publicaven doncs, més de 1.000 canals al mes focalitzats en terrorisme, no? I com deia la Selva ara fa un moment, doncs, la idea és que es necessita una comunicació a temps real, no? amb els usuaris per mantenir aquesta relació, aquest contacte i veure cap a on van, no? I llavors després pots derivar cap a una altra xarxa social o cap a una altra web per ampliar continguts, no?
De fet, Carles, hi ha algunes informacions o teories que parlen d'un possible cap pensant per sobre d'aquest imam de Ripoll, aquí ara s'està centrant totes les investigacions, algú des d'un altre país que els podria haver doncs, estat donant suport o instruccions d'alguna manera. En cas que aquestes investigacions o aquestes informacions fossin certes, es podrien rastrejar les connexions que haurien pogut mantenir fins a arribar a localitzar aquest suposat cap pensant?
Doncs, evidentment, és una pregunta difícil de respondre a data d'avui. El que jo podria dir, a més de les diverses hipòtesis que s'estan manegant en aquest cas, una de les hipòtesis és que realment aquest tipus d'atac, per la diferència que ha tingut respecte a d'altres, que eren més aviat inspirats per ISIS, per aquest sembla orquestat directament pels terroristes, parlaríem de que possiblement hi ha una agència d'intel·ligència que bueno, no és àmpliament coneguda sinó en l'àmbit de l'investigació d'aquest tipus de grups, que es diu EMNI, que és l'agència d'intel·ligència de l'ISIS, que seria un equivalent a la CIA americana o al Mossad israelita, que podria haver estat un dels possibles actors que manegués, que hagués orquestat aquest imant, perquè al final una agència d'intel·ligència que fa accions ofensives, com és aquesta, podria haver, diguem-ne, influït o captat aquest imant de Ripoll per ser el cap d'aquesta organització. Llavors, a nivell de comunicacions, evidentment, si parlem d'atacs més tradicionals de terrorisme, les comunicacions són poc digitals, és a dir, els terroristes intenten, com ja feia Al-Qaeda anys enrere, evitar les comunicacions en digital al màxim, intenten que siguin per canals físics de comunicació, però si hi ha algun tipus de rastre, evidentment, digital, doncs, evidentment, serà més complicat identificar-ho a nivell de comunicacions, perquè, com ja ha esmentat el Vicente, les comunicacions són xifrades, i tot i que s'haguessin intervingut que no crec que sigui el cas, no les tindríem, sinó més aviat en els dispositius. Ja segur pel famós cas més d'Estats Units del terrorista de l'iPhone i tal, que es volia...
Sí. Bueno, el debat si s'obria o no s'obria aquest iPhone, si la CIA tenia accés a aquest telèfon mòbil.
Correcte, doncs en aquest cas haurem de veure en aquest cas els Mossos d'Esquadra, quan tinguin accés a aquests dispositius, identifiquen i a veure si poden accedir a nivell forense a la informació continguda i trobar alguna resta d'aquestes comunicacions.
Mm. Ara explicaves això de l'EMNI, o sigui, m'estàs dient que Estat Islàmic també té una mena de CIA o de CNI, és a dir, d'agència d'espionatge a nivell internacional?
Sí, és correcte. Realment estem parlant de que l'ISIS, amb tot el tema que ha organitzat, diguem-ne, del seu califat, del seu territori, s'ha alimentat de molta gent local que hi havia a la part de Síria i de sobretot d'Iraq, que són exagents d'agències d'intel·ligència locals. Vull dir que no és una cosa disparatada parlar d'això.
Mm-hmm. Més enllà de les xarxes socials, ara en parlàvem també amb el Vicente i la Selva, doncs el fet que moltes sovint fan servir també aplicacions de missatgeria instantània, com ara Telegram. Què té aquesta xarxa que atrau els terroristes, vaja? Carles, et feia tu la pregunta,
Vale, pensava que no era per
mi. No, perdona, sí.
Doncs, a veure, Telegram és una plataforma que geopolíticament està localitzada a Rússia, que es crea en aquest territori, a diferència de plataformes com pot ser WhatsApp o d'altres, que són a territori americà. Llavors, hi ha hagut històricament més permissibilitat a l'hora de tancar canals i fer filtrat o deshabilitar certs perfils de comunicacions en aquesta xarxa. I per una altra, perquè, bueno, al final el que volen els terroristes és intentar que hi hagi el mínim de relació entre el que és el dispositiu i el compte d'accés, en el cas de Telegram, si no han canviat les polítiques que tenen. I en el moment d'activació es requereix un dispositiu mòbil, però després no és necessari mantenir aquest dispositiu per continuar amb les comunicacions amb aquest compte. Llavors, jo diria que sobretot ha estat la permissibilitat, però també una mica la flexibilitat que han tingut amb aquest tipus de plataformes.
La Selva anava dient que sí amb el cap.
Sí, anava dient que també la capacitat de privacitat que et va donant els xats secrets que tens, per exemple, no tens en WhatsApp o no tens en uns altres missatgeria instantània, bueno, com FIDE potser és alguna que podria ser més propera en aquest sentit, per la facilitat que té d'ús per part de l'usuari, et pot generar missatges que tenen autodestrucció des d'un segon fins a una setmana o un any, i aquí també l'útil és que després a l'hora de poder fer un forense és molt més complicat de fer-ho que si estàs utilitzant uns altres tipus de missatgeria instantània. Ho dic pel que estava també dient el Carles, que quan tu tens per exemple uns dispositius als quals se'ls ha de fer un forense, s'ha d'extreure quines aplicacions utilitzaven, els logs de les diferents aplicacions, fotografies, etc. En aquest cas en concret, quan tu tens xats secrets de Telegram, doncs és pràcticament irrecuperable. De fet, encara no he vist algun que estigui recuperat.
Ara parlàvem, Salva, d'aquest cas dels Estats Units, aquest debat que hi va haver a l'hora de Apple si ho oferia o no la seva ajuda a la CIA, em sembla que era doncs, a l'hora de desencriptar o d'obrir un telèfon mòbil. En aquest cas que ens ocupa aquí a Catalunya, pot ser que ens trobem també en aquesta casuística?
Podria ser perfectament que en el cas en el que s'hagués de, per exemple, no, ara estic pensant doncs, el telèfon o els dispositius que pogués portar sobre la persona que ahir va ser abatuda, si aquests evidentment estan, per exemple, doncs, bloquejats amb un codi, en el cas que fos un iPhone de 6 dígits o amb una empremta dactilar o en el cas que fos un Android, aquí la problemàtica també seria el poder trencar aquest codi, perquè si la persona...
No és senzill poder fer.
No és senzill, gens senzill, i menys si té l'última versió del sistema operatiu en el seu terminal.
També, sí, aquí també serà interessant analitzar i fer una tasca d'intel·ligència a partir d'ara, per exemple, d'altres identitats digitals que tinguis en tots aquests usuaris, no? Què passa amb els seus continguts, amb les seves relacions que estaven mantinguent amb diferents xarxes socials durant l'últim període, no? Crec que va ser el coronel Pedro Baños que va comentar que el fanatisme no està barnyit amb la intel·ligència, no? Uh-huh. I de fet, tenen gent molt ben preparada i saben molt bé, no? Una mica lligant-la amb el que comentaves de l'agència, aquesta intel·ligència que tenen, que tenen, no? Realment tenen una infraestructura molt important, no? Llavors, aquí no estem parlant d'uns amics que s'ajunten i fan alguna cosa, sinó que realment doncs, és complicat seguir-los i una mica arribar a la informació final, no? Però sí que m'agradaria destacar doncs, que a partir d'ara, i segur que ja fa temps que ho estan treballant, és molt important això, treballar el factor de la intel·ligència, que serà un factor clau per combatre el terrorisme. No?
Això volia preguntar també, el fet de si la policia i els investigadors del país doncs, tenen els coneixements de, doncs, per poder afrontar tots aquests reptes que venen per davant, tant pel que fan amb les comunicacions, com per exemple aquest deep web de la qual ara n'estàvem parlant.
Ja ho pots contar que sí. Tenim molts bons policies i molts bons agents d'intel·ligència.
Mm-hmm. Perquè de quina manera es pot entrar aquest deep web per part de la policia? Eh? És a dir, quan poden ells engegar accions policials? Quan ells detecten un delicte en aquesta deep web, poden portar-ho davant del jutge?
Home, jo crec que qualsevol indici que tingui suficient substància com per poder presentar-ho davant d'un jutge i que el jutge després ja comenci a decidir, per exemple, poder obrir ordres judicials o bé, en alguns casos, quan tenen un ofici, doncs ja poden començar. Estava pensant, no?, abans el que estava dient el Carles sobre els dispositius, també els llocs on s'han comunicat. És molt important les fonts vives, les fonts humanes, que nodreixin d'informació els diferents policies per poder saber quins eren els llocs en els que es comunicaven, si utilitzaven wifis obertes, si tenien algun lloc en concret de reunió, perquè també es poden fer forenses de les comunicacions que hi havia allà. També jo crec que és vital el que es pugui extreure a partir d'ara una sèrie de factors claus que automatitzin les cerques. És a dir, fins ara el que estem parlant és una vegada ha passat l'incident, quines són les informacions que podem treure, bueno, doncs de la intel·ligència que traiem de tots aquests l'atemptat en concret, també poder aixecar alertes i poder automatitzar les cerques que es poden fer a diferents canals de comunicació, tant siguin xarxes socials com foros i diferents espais on potser ens puguin saltar les alertes abans.
Sí, de fet, als Estats Units, a DARPA, l'Agència de Projectes Avançats de Recerca dels Estats Units, juntament amb universitats i d'altres entitats privades, doncs han creat, per exemple, un buscador que se'n diu Memex, no té un accés públic perquè està precisament lligat a això que comentava ara la Selva, doncs de fer recerques i monitoritzant la deep web per, inicialment era per temes de tràfic de drogues i tràfic de persones, però aquesta mateixa idea s'extrapola al tema del terrorisme, no?
Perquè el deep web també s'hi mouen diners.
I tant.
Sí.
Home, el deep web està ple.
O sigui, no, són també ja delictes econòmics els que es poden trobar, Carles?
Sí, de fet, justament fa qüestió d'un mes aproximadament, si no m'equivoco, justament es va fer un gran operatiu entre Interpol, Europol i la policia americana, justament per desactivar un parell dels principals mercats que hi ha al deep web d'intercanvi de venda i de comerç de drogues, armes i d'altre tipus. I bueno, les xifres, parlàvem de xifres realment astronòmiques, parlàvem de molts milions de dòlars, vull dir, no parlem de coses de petites. Llavors sí que és moltíssim mercat, sobretot en el que es coneix com la criptomoneda, el bitcoin, i en altres monedes virtuals, que hi ha la dificultat doncs, de lo que és la traçabilitat d'aquesta moneda, per saber qui paga i qui la rep. Però bueno, realment, com us deia, és una de les principals motivacions que han trobat els criminals en el deep web.
Ara entraré aquest nom que ha fet fortuna en aquests últims anys, aquest del bitcoin. En què consisteix així, breument, i si realment... perquè a vegades, quan ho veus des de fora, no li dones massa credibilitat a aquest tipus de notícies o a aquest tipus de monedes i penses que això no té més recorregut, però sí que es mou aquest bitcoin, no?, dintre d'aquesta xarxa.
Correcte, sí, ho hem vist amb el WannaCry, amb el tema del ransomware i de més, no? És la moneda que es fa servir, o la criptomoneda que es fa servir, perquè realment, com deia el Carles, no, l'intercanvi no es fa entre persones o entre comptes on hi ha darrere hi ha una persona, sinó que es fa entre moneders.
Clar, com ho podem entendre nosaltres, és a dir, d'aquest compte te'l passo aquest altre.
Correcte, i darrere d'aquest compte no té per què haver una persona amb unes dades reals. Llavors és difícil de fer aquesta traçabilitat i després això pots comprar i ho pots invertir, ho pots convertir en diners reals, no? Mm-hmm. Llavors això és la facilitat que té aquesta moneda i per això s'està expandint de manera tan ràpida, no? De fet, ara estem veient com està a nivells màxims, no?
Sí, sí, la setmana passada crec que ho van dir.
Sí, sí, apareixen informacions, en aquest cas econòmiques, que remarcaven la força econòmica que està tenint aquesta moneda que ha aparegut des de fa uns anys ja a l'actualitat informativa, aquest Bitcoin. Hem parlat amb el Vicente Aguilera, amb la Selva Orejón i també amb el Carles Fragoso sobre aquesta Deep Web. Hem mirat de fer una capbussada per mirar entendre una miqueta què és després també d'aquests atemptats i d'aquestes informacions que apuntaven que s'havien pogut trobar, doncs, informacions al respecte aquests últims dies. Moltes gràcies, Vicente, moltes gràcies, Adela, i moltes gràcies, Carles. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Dos minuts, nosaltres hi tornem a seguir.
El món a RAC 1.